buscant la money amb la moto like a Johnny.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
La nit dels eclèctics, el planeta de la música independent.
Obre't d'orelles a Ràdio L'Escala. Dijous a les 8 del vespre i divendres a les 9. La connexió eclèctica. Moments incombustibles amb el DJ Be Good.
Diuen que hi ha un lloc que val més que mil paraules. Només aquí ompliràs el teu esperit d'emocions i viuràs al màxim la teva vida. L'Empordà és també teu. Esperit Empordà. Empordà.cat.
Sabies que gairebé un 40% dels residus que generem a casa són orgànica? I que si els reciclem, evitem l'emissió de gasos i obtenim compost? A l'Escala ja disposem del contenidor marró, separem l'orgànica i lluitem contra el canvi climàtic.
Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a laxarxamés.cat i descarrega't l'app. Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a laxarxamés.cat i descarrega't l'app.
Al quiosco viu el PC, a la tauleta també, setmanari de l'Alt d'Empordà, Empordà va amb tu. Actualitat i esport, oci, cultura i opinió, setmanari de l'Alt d'Empordà va amb tu. Sigui on siguis tu, les notícies a prop teu, setmanari de l'Alt d'Empordà, Empordà va amb tu. Al quiosco viu el PC, a la tauleta també, setmanari de l'Alt d'Empordà, Empordà va amb tu.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Cuinem idees, remenem temes i esquitxem converses. 30 anys acompanyant-vos cada migdia, perquè encara avui el més calent és a l'Aigüera. Ara, amb l'Ona Vilà.
Benvinguts i benvingudes al Més Calent a l'Aigüera, el magazín matinal de Ràdio L'Escala. Avui, dijous 25 de setembre, m'agradaria començar amb una mirada ambiental. Els científics han alertat aquesta setmana que hem superat un nou llindar crític per la vida al nostre planeta. Els experts estableixen nou indicadors que no s'haurien d'ultrapassar per tal que el nostre planeta continuï sent un lloc segur per la vida, però fa només 2 anys ja se n'havien superat 6 i aquesta setmana n'hem superat un 7è. L'indicador que ha fet saltar les alarmes, segons un informe del Planetary Boundary Science Lab de l'Institut de Potsdam per la recerca, és l'acidesa dels oceans, és a dir, el pH de l'aigua marina. Segons l'estudi, per primer cop els oceans són massa àcids i contenen massa CO2 del que tocaria per tal que la Terra sigui habitable. Concretament, l'acidesa de l'aigua marina ha augmentat entre un 30 i un 40% des de l'era preindustrial i aquest excés de CO2 s'està notant en els ecosistemes marins, afectant la flora i la fauna dels oceans, fent desaparèixer espècies que alteren les cadenes tròfiques i, per tant, provoquen conseqüències també per la pesca. Per tant, un altre indicador sobrepassat per aquesta mà humana que no té aturador. Els dos indicadors que es mantenen en bon estat, segons els experts, són la destrucció de la capa d'ozó, que ha reculat, i la càrrega d'aerosols, que s'han pogut mantenir gràcies a mesures adoptades pels governs per reduir les substàncies químiques que destruïen la capa d'ozó en el primer cas i per la regulació del transport marítim en el segon. Ara bé, la pregunta és, aconseguirem continuar mantenint-los? La destrucció del planeta és molt sèria i ja no hi ha marxa enrere. És a dir, d'aquí uns anys superarem un altre llindar? O què passarà, no, amb tot això? I ara sí, després d'aquesta petita reflexió, comencem el programa fent un repàs de tot el que tindrem avui. Aquest dijous passarà pel Més Calent a l'Aigüera l'escriptora empordanesa Núria Esponellà, que ens presentarà el seu nou llibre Amb els pits a l'aire. I tot seguit la Lali Giné ens parlarà de Jessica Chastain a l'Ensèrie. I acabarem descobrint el projecte Conarte Internacional al Laic dels Valors, de la mà de Mataró Ràdio. Abans d'endinsar-nos en les seccions i saludar els col·laboradors, però comencem fent un repàs de l'actualitat local amb la veu dels informatius d'aquesta casa, Lali Giné. Lali, bon dia, com estàs? No et sento, Lali, crec que, a veure... Ara?
No,
ara sí.
Crec que era el cable... Ui, la casa se'ns enfonsa.
La casa no. Se'ns enfonsa, hem de canviar cables.
No feia bona connexió. Bon dia, ja estem a dijous. Avui us parlaré d'informatius i també de sèries, eh? Vinga.
Exacte. Vinga, comencem pels informatius.
Va.
Què tenim?
Avui parlarem dels treballadors municipals de l'Escala que informaran a la ciutadania sobre procediments en mediació de conflictes en cas que sorgeixin i que l'objectiu d'aquesta iniciativa és resoldre pacíficament temes menors, òbviament, que moltes vegades acaben als tribunals.
O sigui, bueno, doncs bona...
conceptes de mediació és important...
És una bona notícia, no?
És una bona
que s'aposti per la mediació abans d'arribar als
tribunals. Abans de saturar-los més del que ja estan saturats.
Exacte, també.
Vinga. Més cosetes. Farem ja una prèvia o parlarem de com està tot a punt ja per la primera diada dels pescadors de l'Escala.
Aquest cap de setmana, se celebra?
Aquest cap de setmana. És la primera així tal com a diada, però és veritat que l'any passat ja vam fer una fira del peix blau.
Exacte, l'hem reconvertit una mica.
L'hem fet una mica més gran. Li hem donat una mica més de xitxa, perquè, doncs, per donar importància als pescadors escalencs, als pescadors de la Costa Brava en general.
Home, i aquí que tenim tanta tradició de pescadors, no?
Això, per això mateix, exacte. I que, com dèiem, serà aquest dissabte a les instal·lacions del port, una activitat gratuïta que, recordem un cop més, inclou un show cooking a Marnau París, un ranxo de pescadors i habaneres, com no.
Home, no hi poden faltar les habaneres.
No hi poden faltar les habaneres en una jornada de pescadors. Molt bé.
Què
Vinga,
més
cosetes. Parlem de la residència Els Pins, que disposa d'una unitat de demència que té 21 usuaris amb un deteriorament cognitiu avançat. Això és important perquè, doncs, malauradament, és una de les malalties, les malalties neurològiques són cada vegada més freqüents i les residències de gent gran no totes estan adaptades per atendre
això,
aquest
sí.
tipus de patologies. Per tant, buscar una unitat especialitzada amb especialistes especialitzats per poder fer el dia a dia d'aquests pacients és molt important. En aquest cas hi treballa un equip multidisciplinari de professionals que ofereix una atenció individualitzada per tal de mantenir la mobilitat i les funcions cognitives dels pacients. Bueno, doncs una unitat, com dèiem, això, especialitzada en aquest tipus de demències en general i que, per tant, doncs, aquests pacients es puguin ser millor atesos.
Per tant, celebrem que la residència d'aquí a l'Escala tingui aquesta unitat.
Correcte.
Una bona notícia, també.
Una bona notícia per l'Escala.
Què més?
I, bueno, ens anem a parlar del temps ja, del titular.
Del temps, del ja? Temps, avui no tenim esports,
no
ni
tenim... esports... Bueno, ara no us ho puc avançar, després mirarem a veure
què ha passat. Una sorpresa.
Sorpreses que de la vida, sí.
Què tenim el temps?
Vinga, encara avui tenim aquest temps variable que hem tingut durant tota la setmana amb els núvols i encara amb possibilitat de pluja a la tarda. Sembla... És que podria fer un cortar pegar, eh?
Sí, perquè portem 4 dies dient el mateix.
Amb el mateix. Bé, plugim, especialment durant la tarda.
A la tarda, exacte. Vinga. De fet, ahir es va repetir, eh? El vespre tornava a ploure.
Bueno, però és que és veritat, o sigui, s'està complint, és ben bé això, no? I... que ens diu també que la temperatura podria pujar lleugerament. Home, és veritat que hi feia una mica de fresca,
ahir feia
eh?
Més fred, sí. Però avui aquest matí déu-n'hi-do, eh?
I avui també, sí, sí. Bueno, ell diu que pujarà lleugerament, jo no ho he vist que pugés lleugerament, però...
Bueno, esperem-nos al migdia.
Sí, esperem al migdia, que és quan teòricament haurien de pujar les temperatures, però bueno. I demà, aviam, atenció, perquè esperem encara temps amb núvols abundants i encara durant el dia la possibilitat d'algun plogim feble, per tant
igual, igual.
El panorama, exactament, igual, i la temperatura a 3/4 del mateix, que no canvia gaire. Vull dir, al temps es podeu fer una foto del temps de dilluns i ja passar-lo fins a finals de setmana, que és ben bé el mateix.
A veure si la setmana que ve tenim notícies diferents de temps.
Sí, a veure, bueno, estem a la tardor.
Exacte, és una mica el que toca.
Algú deia, bueno, no sé si el que toca, algú deia que era més propi... Ah, sí, en Lluís Mi, el meteoròleg de la xarxa, ens deia que les temperatures d'aquests darrers dies estan sent més pròpies de novembre que no de finals de setembre. Però bueno, ja sabem que el temps està boig, vull dir, que els rècords i aquestes coses es salten. Cada dia hi ha un rècord diferent en tema de temperatura, sobretot quan és escalfament, no? Però bueno.
Exacte, i una mica ve d'això de què dèiem al principi, no? De que estem empatant-nos tots els llindars crítics del planeta.
Exacte, doncs correcte, doncs això mateix és el que estem fent també amb les temperatures, que bueno, doncs si ara el mes de setembre hem d'estar a 0 graus, arribem un dia a 0 graus, doncs és perquè ens hem carregat el planeta i ja està.
Exacte.
Vinga, va.
Vinga, som-hi, ens omplies el punt de la una,
sí,
l'Ali.
Adéu.
El més calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.
Diuen que hi ha un lloc que val més que mil paraules. Només aquí ompliràs el teu esperit d'emocions i viuràs al màxim la teva vida. L'Empordà és també teu. Esperit Empordà. Empordà.cat.
El destacat de la jornada.
I avui al destacat de la jornada tenim la Núria Esponellà. Ella és escriptora i professora, autora de nombroses novel·les. Entre elles tenim, per exemple, Gran Cafè, El mateix vell amor, La travessia, Petits grans plaers per ser feliç, que és un recull de narracions. Tenim una novel·la històrica, Rere els murs, una altra novel·la, Una dona d'aigua. Amb totes aquestes novel·les també ha rebut diversos premis, com el Premi de Novel·la Ciutat de Badalona, el Premi Columna, Premi Néstor i Juan de novel·la històrica, o ja més recentment, no, el Premi Prudenci Bertrana amb Ànima de Tramuntana. També ha estat col·laboradora d'aquesta casa, de Ràdio L'Escala, amb la seva secció Viatges Kilòmetre Zero. Per tant, és una dona polifacètica, no?, amb un llarg recorregut. I aquí al programa per parlar del seu nou llibre, Amb els pits a l'aire. Núria, benvinguda.
Ben trobats, ben retrobats.
Exacte,
gràcies.
Ben tornada, no?, hauríem de dir.
Sí, no, ja està bé, benvinguda també.
Parlàvem, ara dèiem, una mica de tot de novel·les que has escrit, sí. Però aquest llibre, Amb els pits a l'aire, que ens vens a presentar avui, uh-huh, és una mica diferent, no?, perquè és un llibre una mica autobiogràfic.
Sí, una mica no, totalment. és un llibre que no estava pensat perquè fos llibre, és a dir, jo no vaig tenir cap intenció d'escriure un llibre sobre la meva història, la meva experiència vital, en aquest cas, amb el procés d'un càncer de mama. Però sí que tenia tota una sèrie de quaderns, uh-huh. I un dia vaig dir, a veure, ja toca que ordenis una mica les coses, que vegis que això t'ajudarà també a veure una mica tot el que estàs passant i el que has passat. Serà una manera també de fer més buidatge, però buidatge endreçat, d'endreçar tot això. I va néixer aquest llibre, que en principi jo no em pensava ni publicar-lo, dic, molt sincerament, o sigui, vaig dir, aviam, això vols dir que... Perquè jo em sentia també... com has dit el títol, Amb els pits a l'aire, m'hi sentia també, no només literalment per al tema del càncer, sinó que era com despullar-me, dir, parlo de coses molt
meves,
íntimes, molt,
no?,
íntimes, personals, i... però finalment vaig dir, potser sí, potser pot ajudar, i vaig donar-lo a l'editora, li va agradar molt, i va dir, sí, Núria, i llavors va ser com la certificació de que sí, que potser calia publicar-lo, i va tirar endavant. O sigui que és un fill no buscat, aquest.
Podríem dir-ho així.
Sí, podríem dir-ho així. M'acaba de sortir ara perquè no havia pensat mai en això, però sí, ve ser això.
I comentaves, espero que pugui ajudar, no? Perquè el llibre és l'experiència d'un càncer de mama que has viscut tu.
Sí, però, clar, jo penso que el que em dona el llibre i que jo vull transmetre és una visió una mica diferent de la malaltia. És a dir, anar un pas més enllà. És evident que hem de passar, doncs, per els protocols, per tot el que ens toca. Sorgeixen les pors, sorgeixen totes les emocions, angoixes, etc. Però és molt important per mi l'actitud. O sigui, crec que hi ha moltes dones que ho saben, això. O sigui, l'actitud és un 90% de la curació. Jo encara no tinc l'alta, també ho he de dir, però me sento, em vull sentir curada. Me sento curada i vull pensar que sí. I aquesta visió d'anar un pas més enllà, de veure la malaltia també com una possibilitat d'aprenentatge. És dir, ja que et toca passar per aquí, jo em vaig dir, ja que em toca passar per aquesta situació que no m'agrada, no l'hauria volgut a la meva vida, etc., doncs, bé, vaig a mirar què puc aprendre. I el que puc aprendre és molt. I aquest molt et dona com una força, també. De dir, va, a veure què hi ha. I en aquest llibre, doncs, parlo de les teràpies complementàries que he fet. A mi no m'agrada parlar d'alternatives, parlo de les complementàries al tractament, no? Com poden ser l'acupuntura, la meditació, sobretot, que a mi sempre m'ha salvat molt, la natura, l'exercici físic, l'alimentació, tot això vaig parlant de la meva experiència. I de com vaig veient el procés, doncs, prendre una mica de distància del que és la malaltia. És a dir, jo no estic malalta, hi ha una part de mi, en aquesta circumstància de vida, que ha malaltit. I una de les coses que transmet un llibre també és aquesta idea de que, almenys jo ho sé, i moltes persones en qui he parlat, no només dones que tenen càncer de mama, també m'han dit, sí, ja sé d'on me ve. Jo sé el detonant.
Sí, això ho comentes al llibre.
Exacte. Hi ha tots els factors físics, evident, és evident, no? En el meu cas, el cas hormonal, no? Però hi ha un detonant, que el tenia molt intuït, quin era, i que després, fent teràpia de biodescodificació cel·lular, m'ho va acabar de confirmar. Però vaja, jo ja ho sabia, El nostre ser intern ja és molt savi, i ja sap si ens hem escoltat, si no ens hem escoltat, i per on van les coses. I en el meu cas era estrès emocional, molt fort, tots últims anys, i sobretot després de la mort de la meva mare. I moltes persones en qui parlo, que estan passant per el càncer, o sigui de mama o sigui d'un altre tipus, també me diuen, sí, jo també ja sé d'on ve. Llavors jo pregunto, esteu fent teràpia?
Un cop hem identificat, no, d'on te ve?
Sí, és molt important, fer-te conscient, perquè, a veure, no hi ha res segur, no? No tenim garantit res, però si jo sempre penso, si jo de la meva part hi poso tot el que havia de posar i vaig a causa alliberar allò i no repetir, aleshores ja estic aplanant molt el camí. Aquest és el tema. Algú m'ha dit, perquè jo estic fent tallers d'escriptura terapèutica també, per on colliga hi ha altres associacions, en faré per Iris segurament, i altres fundacions que sortosament tenim el seu ajut, no? Perquè, clar, a nivell clínic falta molt de molta informació, jo diria. En tots els aspectes i tota l'admiració i agraïment als metges, ho dic això, perquè no és feina als metges, això seria com servei paral·lel d'assistència.
Clar, en aquest sentit tu dones molta importància, no?, a aquesta part emocional, a curar aquestes emocions.
És que és molt important. És que les emocions, si no les gestiones, et poden portar moltes malalties. Això està... Ja no ho dic jo, ho diuen els neurocientífics, vull dir. Està claríssim. I la ment, compta amb la ment. També parlo d'hàbits mentals. Perquè, clar, què genera, per exemple, l'emoció, el sentiment de la por? La ment és un pensament que et ve, que et diu, per exemple, doncs, ostres, i si els resultats d'aquestes proves anàlisis no surten bé? I a partir d'aquí, si tu l'escoltes gaire, el que fas ja comences amb la reacció emocional de la por, que és tremolós, palpitacions al pit, etc. És un bucle, És absolutament un bucle. I aleshores el que vull explicar de la meva experiència és com cada vegada he intentat sortir d'aquest bucle a través de la meditació.
Dones molta importància, sobretot a la meditació. Parles de moltes teràpies, però et centres molt en aquesta.
És que la meditació és clau. No es tracta de fer coses rares, ni d'oms, ni res. El meu net me diu, iaia, tens molts rotllos, eh? Diu, em penso que vas allà al bosc i fas om. Dic, no, carinyo, jo això no ho faig. Respiro. És que meditar és respirar, és tornar al cos. Respirar en profunditat, no aquesta respiració que fem sempre de pit, que és de por, que és una respiració estressant i que crea cortisol, no? És baixar la respiració, l'estómac, el ventre, i inspirar i expirar amb gran profunditat i fer-ho i mantenir-ho llarg del dia estones. Mm-hmm. Quan ens entren aquests pensaments. I això em fa que puguis prendre una mica de distància. Perquè la idea és que som, a veure, som una mica els co-creadors de la nostra vida, també, no? No podem escollir la situació, però l'actitud sí.
L'actitud és molt important, no? Sobretot a l'hora de superar una malaltia.
Jo crec que sí, és bàsica. Sí, és importantíssima. I jo entenc que hi hagi gent que no pot, eh? Perquè hi ha situacions realment molt bèsties, que costen molt de gestionar. I entenc que hi ha moments en què no pots i que... Bueno, jo vaig estar al límit de prendre ansiolítics, però no ho vaig fer. Tenia suficient kit per mantenir-me. En canvi, no vaig poder evitar caure malalta. I això, parlava amb una altra meva amiga que també té un càncer, no de mama, que em deia, Núria, però és que em fa sentir molt culpable pensar que amb el detonant l'he provocat una mica en bona part.
El fet que sigui emocional, no? De potser no m'he cuidat prou.
Exacte, per exemple. Dic, no, res de culpabilitat, fora culpabilitat, que caram! No, la culpabilitat és el resultat d'un pensament de judici contra nosaltres mateixos. No pot ser això, no ens hem de jutjar de res. O sigui, tu has fet el millor que has sabut en el moment que com has pogut, ho has gestionat, no has pogut fer millor. No passa res, és un aprenentatge. I si hi ha hagut un error, doncs mirar de corregir-lo, que no torni a passar aquell error, no? Escoltar-te més, descansar més, parar més.
Exacte, tu en el llibre dius que has après moltes coses, no?
Sí.
D'aquest procés, que has après a escoltar-te una mica més a tu mateixa, també.
Sí, una mica molt, perquè ara, per exemple, ja segons que em diuen, dic, deixa'm que m'ho pensi. Abans era de sí, ara és com, deixa'm que m'ho pensi. I després també, sobretot, la ment, ja dic. La ment és molt punyetera, és una eina, però resulta que al final s'acaba empoderant de nosaltres, no? Si no vigiles. I clar, hi ha uns hàbits mentals molt repetitius que quan tens un problema, potser et torna. I això és el que s'ha de corregir.
Sí. I també comentes al llibre que a vegades abans et preocupaves massa de coses que eren externes a tu, no?
Sí.
De dir, em feia meves malalties que tenien altra gent, problemes que tenien altra gent, i amb la malaltia has après com a dir, no, jo soc tària, sí, aquesta mica d'egoista,
sí.
No?
És que és un egoisme generós.
Exacte,
és que no hem entès què és l'empatia. L'empatia no és identificar-te amb l'altre, això és un desastre. O sigui, si tu t'identifiques, primer, no ajudes, i segon, els acabes malament tu. Empatia seria estar bé tu, no identificant-te, perquè tu no ets el que està patint ni aquella persona. Jo més aviat era el tema de patiment pel fills, pel marit, que va tenir un atac de cor, el meu marit, etcètera, i porto un DAE, que no pas, o per la mort de l'acompanyament de la meva mare, que no pas per mi, no? I és això el que hem de canviar. Com a dones tenim... crec, bastant de tendències, clar, a sobreprotegir... Llavors, què fas? Et preocupes. La preocupació és un dels factors detonants. Excessiva, eh? Quan és excessiva. I jo el que he intentat, i estic fent contínuament, és canviar la preocupació per confiança. I com es pot fer això? Doncs es pot fer canviant el pensament. És a dir, aquell pensament que diu, ostres, ara no se'n sortirà d'això, jo que sé, el meu fill, per exemple, en el meu cas no ara, perquè el tinc molt clar que se'n surt de tot, però vull dir que tens a vegades un patiment, no? Si té una malaltia el fill, o si té, no se'n sortirà, o ja... Això, canviar-ho per... dins seu hi ha tota la força que necessita per curar-se, o per treure els exàmens, o per tirar endavant, té tot el paquet ha nascut ja amb tot el paquet, amb tot l'equipatge per poder fer bé la feina que ha vingut a fer en aquest món. I aquest canvi de mentalitat, sentir-lo, sentir que realment tu estàs creient, compte, eh? Perquè clar, a mi a vegades m'han dit, però això és enganyar la ment. Dic, i què, a veure, que no ens enganyen les fake news, que no ens enganyen i te'ls creus. Vull dir, la ment, ja ho diuen els neurocientífics, tant es creu el que és real com el que és imaginari. Doncs jo em vull imaginar el que és millor per mi.
Aquesta mentalitat positiva i aquesta visualització positiva, no? Que a vegades també és tan important visualitzar-nos bé.
La visualització és molt important perquè és el que crea el sentir. Tu has de sentir allò. Si no ho sents, no t'ho creus i per tant el teu ment no s'ho creurà tampoc. Si ho estàs sentint, si tu sents, doncs m'estic curada. Si no pots dir estic curada perquè encara no ho estàs i la ment diu, digues m'estic curant. Estic en procés de curació. Cada dia estic millor, saps? I sentir-ho. I la natura per mi és una gran aliada. Sí, jo sóc les que es descalcen, van al bosc, abracen arbres, s'estiren sota els arbres, coses d'aquestes. El mar també m'agrada moltíssim, els banys de mar són importants.
Sí, el llibre La natura hi pren aquest paper tan important, no? També perquè comentes que la malaltia va coincidir amb un moment crític del teu marit, no? També. Com vas viure això, que s'ajuntés tot?
No, és que no sé ni com ho vaig viure, perquè va ser una cosa molt bèstia. Però, a veure, jo crec que en els moments aquests molt crítics, molt, surt una força que tu no t'esperes, no saps ni d'on tens, no, ni d'on treus la força. A vegades el problema és després, més tard, que surt, pagues factura, no? Diríem, de l'estrès aquell. Però jo estava bé, dintre de tot, en el moment que em va tocar viure, doncs, mentre jo em feia la teràpia, el meu marit va entrar amb unes arrítmies que no es podien parar, el DAE no li funcionava bé, el van haver d'operar d'urgències, amb molt de perill, de mort, va estar ingressat més d'un mes... I, esclar, la meva vida era l'hospital, o sigui, jo entrava a les 12 al crítics, a les 4 a fer la meva teràpia, a les 7 tornava... No, vaig
vivies
agafar la
allà.
No, però vaig agafar la camper. Vaig agafar la camper i vaig dir, a veure, he de fer alguna cosa que sigui una mica diferent per mi, que m'inspiri, o com mínim que me solucioni i faciliti. I amb la camper aparcada a prop de l'hospital, doncs, bueno, allà podia fer la meva vida.
I podies seguir doncs el teu tractament, però sense deixar de ser d'acompanyar, no? El teu
sí,
marit.
Hi ha un tema que no se'n parla gaire, que és qui cuida el cuidador malalt.
Clar, exacte, perquè tu eres cuidadora i malalta alhora.
És que és clar, això és tela, eh? O sigui, a vegades et trobes que no només has de cuidar, sinó que és que tu hauries d'estar cuidant a tu i has d'estar cuidant els altres. A les dones ens passa molt això.
I qui et cuida tu, no?
I qui cuida tu? Pues has de treure força d'on sigui. Clar, de vegades també has de dir, jo ara, per exemple, he après a posar més límits. A dir, mare, sí, què ho faràs? No ho sento. És que jo aquest dia me n'aniré a descansar. Per exemple, ara amb la promoció del llibre, jo havia fet moltes maratons, però ara no en faré cap. Ja ho saben. O sigui, jo entre entrevista i entrevista... o entre almenys entrevistes no tant perquè no em cansen, perquè és molt, però si m'he de desplaçar ja un dia entremig per descansar. Perquè em pugui anar al mar de l'Escala, perquè me'n pugui anar
perquè puguis anar a la teva natura, no? A carregar energia.
Al bosc, exactament. Això és bàsic.
Clar, això també ho comentes al llibre, no? Que has hagut d'aturar una mica la teva vida laboral, però lluny de que això hagi sigut una preocupació o una frustració per tu, dius que és un alliberament.
Sí. En part sí, de veritat. Jo em vaig sentir com alliberada en el sentit de dir, és que no he de fer, he de deixar de, he de fer, no. He de gaudir. Gaudeixo, no?
Bueno, i al gaudeixo. Final tens la sort de tenir un ofici que t'agrada, no?
Sí, no passa res si no fas un llibre. No passa res si tardes 5 anys. No passa res. És a dir, què és el que és important? És que, doncs, quan surti aquest llibre... que ha sortit d'una gestació més llarga o el que sigui, o més, serà autèntic. Per mi això és el que val. Per què? Per què he de treure el llibre cada 2 anys? O que... No. Sí, a veure si el tinc i el vull fer, sí, però no com una obligació. Mai com una obligació. Mai com un... Ai, que... No. ha de ser una cosa que surti realment de dins i que ve de gust, que... I per tant, en aquest període en què vaig deixar fins i tot de llegir durant un temps, no pas molt, perquè a mi m'agrada molt llegir, però sí, necessitava tenir la ment en pau, de tal manera que era com només pensar en els cels, en el mar, en els arbres, això em feia, em donava calma, perquè si no la ment ja començava a entrar en el bucle de... i ahir entrava en pensaments negatius, el que ja sabem que passa, no? El que tots experimentem a la nostra vida.
Per tant, podríem dir, ja per anar acabant, que la malaltia ha sigut com un punt d'inflexió, no, en aquesta vida, que t'ha fet aprendre a viure-la diferent.
Sí, jo crec que sí. A veure, jo ja sabia moltes coses, ja estava aplicant, però allò que jo deia, ja ho sé això, però no acabava d'experimentar de veritat. Ara, per exemple, valoro molt més encara el present, l'instant, l'instant d'ara i aquí, no? Miro d'estar més present, com faig les coses. I abans deia sí, sí, però en realitat no, el meu cap estava en altres històries.
Doncs Núria, ens quedem amb aquesta reflexió de l'estar present, del tenir consciència de qui som i com som i de viure el moment, no?
És bàsic, sí, crec que és molt important això.
Doncs moltes gràcies, Núria, per venir aquí a presentar el teu llibre i esperem que aquest llibre pugui ajudar a moltes altres dones que hagin patit un càncer o qualsevol altra malaltia, o fins i tot homes, no?, que ara en parlàvem abans d'entrar.
Sí, sí, de fet, jo amb els tallers aquests que faig d'escriptura terapèutica venen homes, perquè l'arrel és la mateixa, els problemes són molt similars, vull dir, has de passar per una teràpia que és la mateixa i encara que som diferents, no? Però pot ajudar les persones en general, jo crec, I si és així, doncs jo, com dic, no només haurà valgut la pena, haurà valgut l'alegria.
Exacte. Doncs moltes gràcies, Núria, per venir avui al Més Calent a l'Aigüera.
Moltes gràcies a vosaltres.
L'anxova milionària et regala cada setmana un dècim de la Loteria Nacional. Vols participar als sorteig que fem cada dimecres a 12:45 del migdia al Més Calent a l'Aigüera? Doncs envia'ns un WhatsApp o truca'ns al 972-77-10-00. 972-77-10-00.
Sèrie.
Totes les novetats 2.0 a la teva plataforma digital.
Les millors ficcions.
Els millors relats.
Les estrenes més espectaculars.
El retorn de les sèries més esperades.
Un repàs setmanal de la cartellera digital.
En sèrie, amb l'Ali Giner.
Molt benvinguts a l'Ensèrie, una setmana més, aquesta ja de ple, immersos en les noves estrenes, així que comencem, com sempre, el repàs setmanal de la cartellera.
Bienvenidos al año 2000. Todo el mundo lo goza, salvo yo.
No andes como si fueras una puta.
I ho fem des de dimarts a Filmin amb l'estrena de What I Feels Like for a Girl.
La que portava del club Divas en Desgracia.
Te conozco.
Byron, la policia per ti.
L'escriptora i activista trans Paris Lee s'adapta per la televisió les seves memòries que narren la seva adolescència com a persona trans a principis del 2000 a Nottingham.
¿Cómo actuarías si no tuvieras nada que perder?
Juntament amb el seu cercle, lluitarà contra la falta d'acceptació familiar, a part del masclisme, la transfòbia i la pobresa urbana.
El cabrón trae un arma, una pelea de espadas. ¡Al suelo! ¡Abajo!
Des de dimecres a Apple TV trobem la cinquena temporada de Slow Horses.
Lam está aquí. Dice que sabe lo que va a pasar.
¿Acaso es adivino?
En aquesta nova entrega, tothom sospita quan el gurú de la nova tecnologia apareix amb una nova i glamurosa nòvia. Però quan comencen a passar coses cada vegada més estranyes per tota la ciutat, els toca als protagonistes a esbrinar com tot està connectat.
¿Sabes por qué estamos hoy aquí?
¿Por qué crees que consta tu nombre en una denuncia por agresión sexual?
Ya, pero es que todo esto es un error.
¿Un error de quién?
També des de dimecres a Max hi trobem pubertat.
Nos inviten a hacer botellón.
¿Qué?
¿En serio?
No recuerdo cómo se hizo de día.
L'harmonia d'una comunitat castellera es trenca quan una denúncia per agressió sexual esclata a les xarxes, assenyalant a tres adolescents com els responsables.
Ha habido una denuncia. Tendréis que acompañarme.
¿Pero tú qué quieres que explique?
Aquest fet dividirà les famílies, que es veuran obligades a enfrontar-se no tan sols a la veritat, sinó també als seus propis límits i responsabilitats.
Buenas. Vengo a pediros ayuda. ¿Habláis mi idioma?
Tú dobres ties, Darío.
¿Tú quién coño eres?
Ahora mismo estoy atravesando una etapa muy complicada en mi vida.
Més propostes des d'aquest dimecres a Amazon. Hi trobem Hotel Costiera.
¿Quién es este?
Daniel De Luca.
Daniel cuida de mis huéspedes.
¿Es el conserje?
Un ex-marine protagonitzat per Jesse Williams torna a Itàlia, la terra de la seva infantesa, i es dedica a resoldre problemes en un dels hotels més luxosos del món.
Nunca más te vuelvo a fallar.
I la darrera proposta d'aquest dimecres la trobem a Netflix, La huésped.
¿Cómo llegaste hasta aquí?
Eres una chelista muy famosa.
Tú me has hablado de ella. Es que todo ha sido tan extraño.
Parlem d'una sèrie colombiana en la que la vida d'una parella que intenta salvar el seu matrimoni després d'una infidelitat dona un gir quan una misteriosa dona del passat d'ella apareix.
Alice, quería verte. ¿Regresarías conmigo a ese mundo tan hermoso?
Dijous arriba a Netflix la tercera temporada d'Alice in Borderline.
Si tú vas ahí y logras regresar con ella en 2 minutos, quizás sobreviva.
Da igual si yo muero, si hay una oportunidad de salvar a Usagi.
Continuen les peripècies d'un aficionat als videojocs i els seus dos amics que es veuen atrapats en una versió paral·lela de Tòquio, on hauran de complir uns sàdics jocs per sobreviure.
Nos echaron del piso.
Intentamos buscar piso, pero está imposible.
A ver, venga, que os hago el tour.
A Movistar Plus també aquest dijous hi arriba la segona temporada de Poquita Fe.
¿Qué vamos a hacer, José Ramón? ¿Nos vamos a vivir con tu madre?
Oye, ¿cuánto vive una mosca?
L'acció arrenca 3 mesos després dels fets de la segona temporada. Amb la crisi de parella encara per resoldre, els protagonistes els fan fora del pis. Mentre esperen per instal·lar-se en una nova casa, decideixen anar a viure amb els sogres.
Queridos hermanos, nos hemos reunido aquí hoy para llorar.
Encara aquest dijous a Netflix s'estrena La Casa Guinness.
Benjamin Lee Guinness, por la presente lego todos mis negocios cerveceros a mi hijo Arthur y Edward conjuntamente y a partes iguales.
Es tracta d'una sèrie creada per un dels autors de Peaky Blinders, situada a Dublín i la Nova York del segle XIX.
La muerte de su padre ha sido como dar una patada a un avispero.
La mort de Benjamin Guinness, el creador de la cervesa homònima, obre una autèntica lluita per la successió de l'exitós negoci.
We want to take out the competition.
Més propostes per aquest dijous a Sky Showtime i arriba la tercera temporada de Tulsa King.
What do you want from me, Musso?
A mesura que l'imperi creix, també ho fan els enemics del protagonista i les amenaces cap als seus. En aquesta entrega, Sylvester Stallone s'haurà d'enfrontar als més grans adversaris que mai ha tingut Tulsa.
Entre las verdes colinas y valles hay un lugar donde tu adolescente puede madurar y florecer. Me llamo Evelyn Way.
I l'altra proposta és Incontrolables, a Netflix.
Usamos técnicas terapéuticas punteras para resolver el problema de la adolescencia.
Un policia local d'un petit poble sospita que l'escola local per adolescents amb problemes i la seva carismàtica però perillosa fundadora no són el que semblen.
Hey kids, come on.
What's she looking at?
She's working.
She's working.
I divendres, més propostes a Apple TV i arriba The Seven.
It's gonna be a coordinated mass attack.
Blood will be shed.
Locked and loaded.
Planned for months.
The hunt has begun.
Jessica Chastain protagonitza i produeix aquest thriller de 8 episodis que segueix a una investigadora encoberta que s'infiltra en grups d'odi en línia amb l'objectiu de frenar extremistes nacionals abans que actuïn.
Soy Romy. Soy detective y soy sorda.
Si no me llego a enterar yo, ¿qué? ¿Eh? ¿Me lo explicas?
No sé por qué te preocupas tanto.
Porque soy tu madre.
A Amazon també aquest divendres s'hi estrena Romy.
Regla número uno de una buena detective. Jamás llegar tarde a una cita. Romy, te presento a tu nuevo ayudante.
Parlem d'una sèrie espanyola que segueix una detectiu privada amb un do innat per la investigació. És sorda i per això ha desenvolupat una capacitat única per interpretar la comunicació no verbal i detectar les mentides.
No, 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 please, no, please, I don't want to die!
All right, mate.
You're English. Let's go!
I la darrera proposta de la setmana, Sky Showtime, arriba a Tommy.
Once or twice? How'd you do it? Stop it. And then get in a cab.
El primer dels protagonistes és un narcotraficant d'esperit lliure que recorre Orient Mitjà. El segon, un home atormentat pel seu passat que fuig dels que estan decidits a matar-lo.
Sorry, I dragged you into this, Max. I dragged you into it, didn't I?
Desesperats per trobar la redempció, els seus camins es creuaran al desert de Líbia.
Yo soy Max. Y soy un superviviente.
Arribem al moment de la recomanació de l'ensèrie, que aquesta setmana és més aviat una anàlisi. Parlem de la darrera sèrie dels creadors de La Casa de Papel, en aquest cas, El Refugio Atómico, que la podeu trobar a Netflix.
Usted y su familia son unos de los pocos privilegiados que van a tener la posibilidad de sobrevivir en un lugar seguro en caso de cataclismo.
Vagi per endavant que parlem d'una proposta entretinguda, però no per això memorable. Des del principi, El Refugio Atómico ens transporta a un escenari que, per desgràcia, no ens resulta llunyà. Les tensions geopolítiques arriben fins al punt de semblar imminent la Tercera Guerra Mundial.
Podrías haberte desintegrado ahí fuera, pero has tenido que entrar aquí a joderme la vida. Otra vez.
I enmig d'aquest escenari, un grup selecte de multimilionaris que han estat preparant-se per aquest moment invertint en la creació d'un búnquer subterrani. Aquesta és la primera premissa que ens proposa la sèrie, i el búnquer en qüestió no és un búnquer qualsevol, sinó que són unes instal·lacions preparades amb tota mena de luxes, com un spa, jardins, en fi, tot amanit amb una sala totalment equipada per monitoritzar tot el que passa a l'exterior.
El reencuentro con mi familia ha sido demoledor.
A la sèrie, els pitjors pronòstics semblen complir-se, amb un caos nuclear a l'exterior que obliga els residents del búnquer a quedar tancats durant un mínim de 10 anys. Fins aquí, res de nou. Altres ficcions ens transporten a aquest futur postapocalíptic, des de Fallout, Paradise o Silo. Però el que ens proposa El Refugio Atómico ben aviat girarà l'argument de dalt a baix.
Para vivir, necesitas saber sobrevivir. Aunque se caiga el mundo. Y necesito que vengas conmigo.
¿A dónde quieres llevarme?
A un búnker.
Fem aquí una parada perquè la premissa de la fi del món s'hi suma l'obligatòria convivència de dues famílies en un altre temps íntimes, avui enfrontades per un desgraciat accident del passat. Amb aquest rerefons, ràpidament la tensió entre els protagonistes pujarà de to.
La pregunta és, ¿están ustedes para sobrevivir aquí abajo?
¿Cómo huye alguien de un accidente dejando a su novia moribunda en el suelo?
Fins aquí podríem estar davant una gran obra del gènere postapocalíptic, com les sèries que hem citat anteriorment, però en canvi davant una autèntica gambarrada amb l'estil indiscutible de La Casa de Papel, però amb força menys èxit.
Tenemos un problema. Los más fuertes terminarán con los más débiles.
No veo a mi padre matando.
No, si tu padre es de los primeros que meteríamos en cajas.
Ens expliquem, els creadors de la sèrie han repetit clixés, però ara els seus personatges resulten molt més caricaturescos del que podríem esperar. Amb tot però, i malgrat la crítica ser tan implacable, des de la sèrie creiem que la ficció mereix fer-hi un visionat.
No, no. Provocando.
No en va, la direcció artística del Refugio Atómico és impecable i els girs de guió, encara que inverossímils en més d'una ocasió, resulten prou distrets.
Pero hay que aguantar el tiro, porque viene la bajada tumba abierta.
En definitiva, tot i els seus defectes, el Refugio Atómico és una bona proposta de cap de setmana per esmergir-se amb una estètica inigualable i amb un cert to satíric que ens pot arrencar més d'un somriure, especialment si no ens prenem la sèrie seriosament.
Me lo puedo creer.
Nosotros estamos preparados para cualquier contingencia exterior.
En qualsevol cas, aquí us deixem un fragment per si us animeu.
Enhorabuena. Si está viendo esto es porque ha adquirido un búnker de lujo. Usted y su familia son unos de los pocos privilegiados que van a tener la posibilidad de sobrevivir 10 años en un lugar seguro en caso de cataclismo. A partir de este instante, nuestros asesores trabajan para usted. Si ellos consideran que el riesgo es extremo, recibirán una llamada para ingresar inmediatamente y de manera preventiva en el búnker.
A las 13 horas se activan las restricciones sobre el espacio aéreo. Quedan prohibidos los vuelos para aviación civil. Repito, quedan prohibidos los vuelos...
No vamos a poder salir hoy, señor.
No es mediodía aún. Tenemos tiempo. Por favor.
No olviden que la primera norma es que nadie puede saber de la existencia del búnker ni del lugar en el que se ubica. Imaginemos que desgraciadamente nos vemos inmersos en un conflicto bélico. ¿Se dan cuenta de lo que sucedería si un vecino, un familiar lejano o alguien del trabajo supiera que existe un lugar seguro bajo tierra? Pondrían en peligro la seguridad de todos. Quimera se encuentra bajo un lago, oculta a 275 metros de profundidad. Hemos trabajado para usted durante 7 años, construyendo el búnker más exclusivo del mundo. Una fascinante obra de ingeniería ubicada en una cavidad preexistente donde, hace 45 millones de años, había una bolsa de gas natural. Esta es nuestra pequeña ciudad, formada por 3 plataformas en las que hay 45 refugios familiares dentro de un lugar inexpugnable. Aquí descubrirán que la seguridad no está reñida con el lujo. ¿Les apetece verlo? Acompáñenme.
Fins aquí l'ensèrie la setmana vinent. Més estrenes. Fins llavors, no deixeu de veure sèries. Adeu-siau.
Cuinem idees. El més calent és a l'aigüera.
I ara ens movem cap a Ràdio Mataró, perquè els companys del programa Valors a l'Alça ens descobreixen el programa Conarte Internacional.
Continguts en xarxa.
L'any d'aquesta setmana el volem dedicar a l'associació Conarte Internacional. És una entitat que lluita per garantir el dret a la participació cultural de nens i nenes a escoles de primària de màxima complexitat a través de l'educació artística. A més, actuen en entorns rurals, a les comarques gironines i han obert un micromecenatge per continuar creant projectes. De tot plegat, en parlem amb una gran coneguda de Valors a l'Alça, que és la Gemma Carbó, la presidenta de l'associació. Gemma, com estàs? Benvinguda.
Hola, bon dia, molt bé, moltes gràcies.
A tu.
Un plaer ser aquí.
Igualment. Escolta, què us va impulsar, crec que va ser l'any 2014, a crear aquesta associació Conarte Internacional?
Doncs mira, la veritat és que el projecte, tal com està plantejat, ja existia a Mèxic, al DF, a la capital, i la persona que el liderava, Lucina Jiménez, era una gran col·laboradora de la Càtedra UNESCO, i en un diàleg també des del Festival Temporada Alta, des del Festival de Música de Torroella, van començar a sorgir doncs, propostes, veus, que ens proposàvem doncs, que això també passés a comarques gironines i que això també fos possible a les nostres escoles, i d'aquí va sorgir la idea.
Clar, jo crec que hem de començar preguntant-nos com poden ajudar les arts a generar vincles, a connectar amb el nostre entorn, especialment quan som joves.
Sí, aquesta era la proposta de partida. No es tractava només de treballar en l'educació artística d'una manera convencional, sinó que el que volíem era que hi hagués aquest dinamisme entre la programació artística i cultural d'un municipi i el que passava entre les escoles. És a dir, que es posessin en diàleg els mestres amb els programadors, amb els artistes, per treballar junts aquesta competència que és bàsica, que és aquesta competència del que es diu la consciència i l'expressió cultural, no? La competència de formar part d'una comunitat a través, doncs, de les seves propostes estètiques i artístiques, no? I això és fonamental, sobretot amb els nens i nenes, a través de l'escola, perquè l'escola és el gran espai de socialització, és el gran espai on hi són tots i totes amb igualtat de condicions.
Clar, al llarg dels anys, són més de 10 anys de projecte, suposo que això ha anat evolucionant. No sé si heu notat una major consciència en aquesta direcció.
Doncs la veritat és que sí, estem molt contentes, perquè a més els ajuntaments dels municipis on estem treballant, l'Ajuntament de Figueres i l'Ajuntament de Salt, es van sumar al carro, estan finançant amb diners públics aquesta proposta, i des de l'associació Conarte el que fem és complementar, doncs, el que costa aquest tipus de projectes, i sobretot treballar amb aquest catàleg d'artistes i de mestres a través de formacions i a través dels projectes a les escoles, que són regulars, que són cada setmana, durant 2 anys, doncs per anar constituint una comunitat cada vegada més rica i més cohesionada d'artistes, educadors, educadores, mediadors, mediadores, que ens agrada moltíssim.
Quin impacte, Gemma, heu pogut comprovar que tot plegat té en els joves?
Doncs la veritat és que és molt emocionant veure com els nens i nenes, però també els pares i mares, les famílies, participen en propostes que es fan al Teatre de Jardí de Figueres o al Temporada Alta de Salt, ja sigui a través de mostres del treball que estan fent a les aules, ja sigui a través de produccions pròpies, o ja sigui anant-hi com a espectadors i espectadores de primera, en horari habitual, i trencant aquestes barreres que generalment hi ha en aquesta participació cultural, no? I ens agrada molt veure com, doncs, aquestes escoles de màxima complexitat s'han anat apropant als centres artístics, als centres culturals, i han trencat aquestes distàncies que fan que no hi hagi una immersió real, no? En la vida comunitària i cultural.
Aquestes barreres eren o són el gran repte al qual us enfronteu en el dia a dia des de l'associació?
Sí, i a vegades són molt més d'un tema no tan econòmic o d'accés, que també ajuda moltíssim tenir les entrades gratuïtes, sinó barreres molt mentals, no? De considerar que potser no seran benvinguts o que no formen part d'aquestes propostes, o fins i tot barreres de no poder-hi participar més, no? De no poder proposar quin tipus de programacions culturals i artístiques necessitem, o artistes i línies de treball amb aquests teatres, amb aquests museus, amb aquests equipaments culturals, no?
Gemma, dèiem a l'inici que heu tirat endavant una campanya de micromecenatge. Què és el que voleu aconseguir amb aquesta campanya? Quins són els projectes que voleu impulsar?
Doncs volem seguir treballant amb escoles que tenen accés més limitat a la vida cultural, i estem ara entrant en escoles rurals, perquè ens sembla que també hi ha un tema de distàncies que a vegades complica aquesta participació, i comencem a treballar amb escoles de les ERS, de l'Alt Empordà, i ens agradaria molt tenir suport de TIMERS, que en diguem, que són persones que, més enllà de l'euro que aportes mensualment, són persones amb les que després ens agrada molt, doncs, compartir el que està passant, les històries de vida, les experiències i els reptes de l'associació.
Ara que hem de començar un nou curs, a banda d'aquesta intenció que teniu entre mans, què més teniu allò a punt de sortir del forn, o com serà, com es preveu aquest nou curs?
És un curs que ens fa especial il·lusió, perquè arrenca en un context en el que a Barcelona es celebra Mundiacult, que és aquesta trobada mundial sobre polítiques culturals, i un dels eixos de Mundiacult és justament, no?, l'educació com a garantia del dret a participar a la vida cultural, i serem presents, estarem explicant el projecte. Estarem presents també en una xarxa europea d'observatoris d'educació artística que està treballant aquestes qüestions, i cada vegada més també estem obrint projectes transfronterers, estem treballant amb el sud de França, amb propostes d'educació artística que en aquest cas s'estan desenvolupant des dels centres d'educació ambiental, i un dels reptes que tenim també molt al cap i que volem treballar amb les arts és aquesta vinculació entre les arts i els temes de natura, territori, ecologia, sostenibilitat en un sentit ampli, no?
I amb tot plegat hi ha un paraigua, imagino, carregat de valors. Saps que en aquest programa ens encanta fixar-nos en valors i fer una mica de llista. Quins destacaries que treballeu des de ConArte?
Nosaltres pensem que les arts, des d'aquesta mirada i des d'aquesta sensibilitat pedagògica, són espais on treballar sobretot aquest diàleg intercultural, aquest aprendre a escoltar-nos, aquest aprendre a sumar les diferències i les diversitats i entendre-les com a riquesa cultural i artística. I sobretot jo resumiria dient que ens agrada molt que la ètica i l'estètica vagin de la mà, no? És a dir, que les arts estiguin compromeses amb els valors de la solidaritat, de la igualtat, de la justícia i, sobretot, en aquests contextos, de les no violències i del treball per la pau.
Gemma Carbó, acabo demanant-te on podem seguir l'activitat que feu des de l'associació ConArte i com hi podem col·laborar.
Doncs ens trobareu a la web conarteinternacional.net i a les xarxes socials, tant a Instagram com a X, i podeu col·laborar o bé a través del Teaming, amb aquest euro cada mes, o bé apropant-vos a l'entitat i formant part del nostre equip de voluntaris i voluntàries que ens acompanyen en aquestes sortides, en aquestes vinculacions de les escoles amb els equipaments culturals i artístics.
Gemma
Carbó, ens encantarà que formeu part.
I tant. Gemma Carbó, presidenta de l'Associació ConArte Internacional, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui i que vagi molt bé aquest curs.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per la feina que feu i som-hi.
Fins a propera, Gemma. Una abraçada.
Una abraçada, Laura.
Cuinem idees, el més calent és a l'Aigüera.
I amb aquesta píndola de Ràdio Mataró posem el punt i final al programa d'avui. Us recordem que si voleu participar demanant-nos cançons per dedicar a aquells que més us estimeu, podeu trucar-nos al 972 77 10 00. També podeu trucar per participar al sorteig de l'anxova milionària que fem cada dimecres a 12:15. Truqueu-nos per apuntar-vos a aquesta llista que sortejarem un número de loteria el dimecres a 12:15. El telèfon és el 972 77 10 00. I ara sí, fins aquí el programa d'avui. Ens retrobem demà amb noves seccions i nous col·laboradors. Gràcies per escoltar-nos.
El més calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.
Sense arena tinc allà on tothom es somriu, d'allà on tothom sempre diu que el sol cura la pena. Al carrer del Carme hi ha un Feliu que per Nadal sempre ens escriu algun poema. Amagats al passeig dels Pins, amb mans de tan sols 15 anys, no han tingut temps d'aprendre'n. I sempre tot molt mal, allà on puc respirar. I sento que la sal m'abraça i em purifica la pell. Vinc d'un poble mariner on flors i pescadors naveguen junts rumba. Vinc d'allà on tothom fa el vermut, d'allà on les palmeres ploren la llorada cua. Quan arriba Sant Joan i el dia es fa més llarg per celebrar la nostra festa, omplim el poble de colors, cremem el desig al foc i l'alegria fa la resta. I sempre torno al mar, torno al mar, allà puc respirar.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.